COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. En el futbol modern, la paraula clau és intensitat. Encara que tècnicament sigui superior al rival, la gent avui en dia està tan ben preparada que si no hi poses la intensitat adequada, qualsevol et pot guanyar. Per intensitat, l'Atlètic de Madrid li va passar per sobre al Barça al Metropolitano i per intensitat, ahir el Rayo li va fotre 3 a l'Atlètic de Madrid. Així que avui o el Barça li posa intensitat des del minut 1 o a Montilivi ho pot passar malament. L'objectiu no és poca cosa, no perdre el liderat a la Lliga. El Girona-Barça d'avui a les 9 a Montilivi tanca la jornada a primera. El Barça, la gran novetat és Rafinha, no arriba Rashford. El Girona-Mitchell pot comptar amb Bannat. Fran Beltrán és dubte, però no pot comptar encara amb Unagi, que està descartat pel partit. El Barça vol recuperar el liderat a la Lliga, que ara mateix té el Real Madrid. El Girona, que busca una victòria que l'allunyi encara més de la zona de descens. Després dels resultats de la jornada, ara mateix el Girona està 2 punts per sobre del descens que marca el Mallorca. De seguida estem amb les novetats del partit. En clau electoral, avui les precandidatures aniran a recollir les paperetes. Recordo que són necessàries 2.337 signatures vàlides per convertir-se en candidat. Siri ha demanat 10.000, Xavi Vilajoana 25.000, Víctor Font 50.000 i Joan Laporta 60.000. Tenen de temps per presentar-les fins al dia 2 de març. Aquesta setmana tenim Champions, eh? Partits d'anada de la ronda prèvia als vuitens de final. El Real Madrid ha viatjat a Lisboa per jugar demà al camp del Benfica de Mourinho. Arbeloa no podrà comptar amb els lesionats Militao, Bellingham i Rodrigo. L'Atlètic de Madrid jugarà dimecres al camp del Bruges. El Barça ha d'estar atent al Mónaco PSG de demà i al Karabakh Newcastle de dimecres perquè d'aquí sortirà el seu rival en vuitens de final. L'Espanyol manté la sisena plaça a la Lliga, plaça de competició europea, després de l'empat a 2 de dissabte contra el Celta. Tal i com va anar el partit, bon punt de Manolo González, que van poder guanyar perquè el Celta empata al minut 93, però també van poder perdre perquè el Celta va ser bastant superior durant bona part del partit. L'Espanyol, que talla una ratxa de 4 derrotes consecutives, però continua sense guanyar el 2026. Ara li tocarà visitar el Metropolitano. En bàsquet entrem en la setmana de la Copa del Rei. El Barça i el Joventut arriben després de guanyar el cap de setmana els seus partits de Lliga CB. El Barça 97-60 al Manresa i el Joventut 67-79 al Saragossa. Als Jocs Olímpics d'hivern hem estat pendents aquest matí de Quim Salarich, que ha acabat 19è a l'eslàlom. A la mitja marató de Barcelona destaquem la victòria amb rècord de la prova per la keniata Chemung i el rècord també de participació amb 36.000 atletes. I l'Atlètic Barceloneta ja coneix els rivals per la fase de quarts de final de la Champions de Waterpolo són Olympiacos, Brescia i Novi Belgrad. Avui comentarem la jugada amb la parella mítica dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si guanya o no guanya el Barça avui a Montilivi. En clau Girona us preguntem si signeu l'empat en el partit d'aquesta nit. I en clau Espanyol us preguntem si el punt davant del Celta és un bon punt o no és suficient. No puc de moment donar els resultats perquè no sé què passa, que Twitter no actualitza. Si actualitza durant el programa, donarem els resultats com van aquestes enquestes. Marc Peires està al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts a les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y sabéis que sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61.
Ocasión Plus. Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Partit especial, no és un només, és la realitat. Jugar contra el Barça, contra el Madrid, a l'Atleti, són equip que de guanyar dones un pas més que contra qualsevol altre rival. Lo normal és que guanyen ells. Intentarem fer el nostre partit per guanyar-lo i ser capaços de ser nosaltres mateixos també, però sabent el rival que tenim davant i que és molt difícil i molt complicat. Espero un partit on l'afició esté a nosaltres al 200% perquè és molt important.
Al final van perdre aquest partit el dijous, va ser una lliçó per nosaltres, però al final la vida continua, així que hem d'acceptar aquesta derrota, però ara ens hem de centrar en el Girona. És important també mantenir-se concentrats, però també jugar amb la confiança que necessitem. Tenim molta qualitat i podem guanyar contra qualsevol equip, però també quan no estem en el camp, com en els primers 45 minuts, també podem perdre contra qualsevol equip.
We can also lose against every team.
Doncs tenim avui duel català primera divisió per tancar la jornada a partir de les 9 de la nit a l'estadi de Montilivi, aquest Girona-Barça. El Barça que vol recuperar el liderat a la Lliga, el Girona vol ampliar distància respecte a la zona de descens. Busquem les novetats als dos equips. Comencem amb el Barça, amb l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Tinc ganes de veure l'equip, que toca reaccionar després del mal partit del Metropolitano i, entre cometes, obligats a guanyar perquè el Barça ha de recuperar el liderat.
Tens ganes de veure l'equip i Hansi Flick espera que hagin après la lliçó. Divendres hi va haver una mica d'esbroncada general al vestidor i creu que haurà servit també aquesta derrota tan dolorosa, aquest 4-0 al Metropolitano, per veure els errors que no s'han de tornar a cometre, per sortir amb intensitat, amb ritme i per sumar aquests 3 punts a Montilivi imprescindibles per recuperar el liderat després que el Real Madrid no hagi fallat aquest cap de setmana contra la Real Societat. Per tant, a veure quina cara veiem del Barça, suposo que la cara de la Lliga, que està mostrant la seva millor versió després d'aquesta derrota tan dura al Metropolitano per 4-0.
La principal novetat, Rafinha.
I és la millor notícia possible, que d'alta mèdica per Rafinha, després de ser baixa en els últims 3 partits a causa de sobrecàrrega a l'adductor. I et dic, Joan, que és la millor notícia perquè, atenció a l'estadística, el Barça aquesta temporada ha perdut 6 partits. Hi ha hagut 6 derrotes en el que portem de curs i en 5 d'aquestes 6 derrotes no ha jugat el brasiler i en l'altre partit, en l'únic que ha participat, va jugar els últims 28 minuts a Stamford Bridge quan el Barça ja anava perdent 3-0 per Flick, i ahir em va sorprendre perquè crec que mai l'havia escoltat dir això. Rafinha va ser el millor jugador del món la temporada passada.
Sí, sí, és evident que és un futbolista amb un pes específic brutal a l'equip i la seva presència marca. Ja jugarà de titular d'entrada o no creus?
Jo crec que serà prudent, i més amb l'historial de lesions i de l'estat físic que ha tingut tan preocupat a Hansi Flick i el propi Rafinha aquesta temporada, per tant, diria que tindrà minuts. Però a la segona part, recordem que no es recupera ni Rashford ni Pedri, per tant, doncs, s'ha de fer alguna modificació a l'11, perquè amb Rashford possiblement ja es comptava, i l'incògnita seguirà sent qui comença com a extrem esquerre a l'11 titular de Flick.
Doncs vinga, anem amb la Loto Flick, que no està fàcil avui, Helena.
No, és que tinc molts dubtes, Joan.
Sí,
comencem per la porteria, que aquest és segur, Joan García en porteria. Al lateral dret, Koundé. Al lateral esquerre, jo crec que pot entrar Gerard Martín, perquè Valde va ser un dels grans senyalats al Metropolitano i podria rotar avui a Montilivi. A l'eix de la defensa aposto per Cubarsí i Eric García, tot i que tampoc em sorprendria que Cubarsí, Araujo i Kerik avancés la seva posició al mig del camp, però bé, com que això es tracta d'apostar, és Cubarsí, Eric García al mig del camp. De Jong l'acompanyo amb Marc Bernal.
Sí.
I Fermín a la mitja punta, i a dalt Lamin, Ferran i Dani Olmo.
Molt bé, a veure què fa Flick. L'equip ja el tenim a Terres Gironines, no?
Sí, sí, ja estan descansant a l'hotel Camiral Golf, que està al municipi de Caldes de Malavella, propet de Montilivi. Per cert, hi viuen molts jugadors del Girona, un espai de relax, un espai idíl·lic, rodejats de camps de golf. Dinen allà, fan la migdiada i després tranquil·lament cap a Montilivi. Han sortit una mica abans de les 12 del migdia, mentre que l'expedició de la directiva, encapçalada, ja ho saps, per Rafa Juste, el president interí, sortiran a les 6 de la tarda des del Camp Nou. No hi ha dinar directives, no hi ha trobada directives i tampoc anirà Joan Laporta a Montilivi, on sí veurem el expresident, ara precandidat a les eleccions del Barça, són els partits del Camp Nou, els partits de casa. En principi anirà a la seva localitat de l'estadi, però fora, no viatjarà, i per cert demà, doncs avui també està preparant el seu acte de campanya, demà presenta la seva seu a partir de la 1:30.
Ok, així està el Barça, Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
A veure com està el Girona, les novetats del Girona amb l'Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Què tal, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Partit important pel Barça, pel Girona també, perquè no cal dir que guanyar significaria allunyar-se encara més de la zona perillosa.
Sí, fixa't que si guanya el Girona es posa en 29 punts, clar, de guanyar o de sumar, inclús a perdre davant un equip com el Futbol Club Barcelona, canvia molt la història. Són tres jornades sense guanyar del Girona, l'empat contra el Getafe, la derrota a Oviedo, l'empat que va poder ser victòria amb aquell penal fallat per Estuani al Pizjuán davant el Sevilla. No és l'escenari més propici, òbviament, quan t'enfrontes al Futbol Club Barcelona, al Real Madrid, inclús podríem afegir també l'Atlètic de Madrid, alguns dels grans de la Lliga, en realitat tens poc a perdre, perquè el més normal és que avui, i ho ha recordat i reiterat a la prèvia, Mitchell guanyi el Futbol Club Barcelona, però té doble valor el fet de poder sumar contra el Barça, per això que estem dient. És que aquestes tres jornades sense guanyar, Joan, han fet que el Girona comenci a mirar novament de prop el descens, perquè els resultats, la gran majoria, no han acompanyat en aquesta jornada, i de no sumar, el Girona quedarà ara mateix està només dos punts per sobre del descens. Del que veníem comentant, dic a nivell de noms propis, l'última setmana. Fran Beltrán és dubte. Jo crec que juga una mica Mitchell a intentar amagar les cartes, perquè canvia bastant al mig del camp del Girona de si està Fran Beltrán o no està. Benat està i estarà al 100%. I qui no arriba és Unahi. Si aquest partit, perquè ho entengui la gent, fos un partit absolutament definitiu, decisori, estaria Unahi, però sí estarà en el proper partit contra el Celta, és a dir que, perdó, contra l'Alavés, o sigui que guarda el migcampista marroquí pels partits de la seva lliga, o sigui que avui podríem veure perfectament un 11 format per Gazzaniga, una línia de 4 en defensa amb Hugo Rincón, amb Vitor Reis, amb Lint i amb Bernau, que els dos dubtes són si Fran Beltrán estarà o no estarà, i qui farà de lateral esquerra, que l'últim partit va ser Arnau Martínez per la baixa d'Àlex Moreno. Al mig del camp jo crec que estarà Fran Beltrán, és la nostra aposta, juntament amb Ivan Martín i Lemar, que ve de marcar el Pizjuán, i a dalt Sigankov, Brian Hill i Benat. És un d'aquells partits que, tot i ser en dilluns, que ni és bon dia ni és bon horari, ha fet que totes les entrades, perquè el partit s'ho mereix i perquè el rival s'ho mereix, estiguin venudes. És a dir, que avui ha d'haver-hi ple a Montilivi.
Perfecte, així està el Girona. Albert, torno d'aquí una estona amb tu per parlar de bàsquet. Fins ara.
Aquí t'espero, Ballori. Bon programa. Fins ara.
A veure com veu el partit d'aquesta nit. Volem comentar la jugada amb un exfutbolista que ha defensat les samarretes del Barça i del Girona també, el Jonathan Soriano. Jonathan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, que és un partit guapo i important pels dos, perquè el Girona no pot badar, està a prop encara de la zona de descens, i el Barça, en fi, voldrà recuperar el liderat, clar.
Sí, un partit molt xulo, no?, pel futbol català. Crec que és maco per tots, i els dos tenen el seu objectiu, el Barça per voler estar de nou al capdamunt de la classificació, i el Girona per poder respirar, perquè al final tots els equips d'aquí de la zona baixa de la classificació estan puntuant, i cada vegada s'estan veient més apretats.
Escolta, quin Barça esperes aquesta nit? Un Barça en dubtes després del que va passar el Metropolitano, o al revés? Pot generar un efecte el que els hi va passar allà de reacció i de sortir més enrabiatats?
No, jo crec que pot ser una aguda, bé, amb una mica d'emprenyamenta, no?, de voler demostrar que l'altre dia va ser un petit error. Lògicament, és una competició diferent, però sí que espero un Barça amb aquesta petita ràbia de voler donar-hi la volta i tornar una altra vegada a voler demostrar als seus aficionats que estan vius.
Escolta, la intensitat és fonamental en el futbol modern, Jonathan, i s'està demostrant en els darrers partits. El Barça no surt amb la intensitat adequada, al Metropolitano li passen per sobre, l'Atlètic de Madrid, que va jugar un partit extraordinari, ahir surt a jugar contra el Rayo Vallecano amb una altra marxa i el Rayo li fot 3. O sigui que, vull dir que o el Barça surt, començant pel partit d'avui, amb màxima intensitat des del minut 1, o se li pot complicar qualsevol partit.
Sí, ja portem anys dient que la intensitat s'està imposant a la qualitat i ho estem veient. Equips grans que tenen qualitat, que s'estan veient sorpresos per aquests equips, que també poden tenir una bona qualitat, però que al final la intensitat s'està imponent. Llavors, tu mateix ho acabes de dir perfectament. L'Atlètic de Madrid es va imposar amb intensitat contra el Barça el passat dijous a la Copa, i li va passar exactament a la Lliga el darrer dia contra el Rayo Vallecano. Llavors, això és una mostra clara de que al final el futbol necessita jugadors de qualitat, però en els 90 minuts és un equip, has de ser un equip intens per competir durant molt de temps i sobretot durant molts minuts contra equips potser més fluixos a priori.
Quines opcions li dones avui al Girona, Jonathan? Que si recordem el partit de la primera volta, que es va jugar encara a Montjuïc, va acabar perdent el temps d'afegit 2-1 contra el Barça, però recordo que li va generar moltes ocasions, molts problemes.
Sí, el Girona continua tenint aquesta identitat de Mitchell, continua fent el bon joc, però sí que necessita potser aquesta sort, no? Fer les coses molt bé i començant des de com estan fent els darrers partits, no tots, però sí que ja comencen a fer-ho més assíduament, doncs des d'una defensa sòlida, passant per un mig del camp, que ara amb Fran Beltran crec que han guanyat algú de consistència, i sobretot ser molt efectius en l'atac, perquè ja sabem que al final el pes del partit suposem que serà per part del Barça.
Molt bé. Jonathan Soriano, un plaer, gràcies per atendre'ns i a gaudir del partit. Una abraçada, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
Completem la fitxa del partit amb els àrbitres. El camp estarà Soto Grado i el bar estarà Gálvez Rascón. Com sempre, els desitgem sort i, sobretot, encert. Molt al tanto amb les línies i molt al tanto també amb les piscines. 3:22, pausa i més coses a Esports Copé.
Esports. Copé Catalunya i Andorra. Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
I 23, eleccions ara a la presidència a Can Barça, el calendari electoral va avançant, anem arrencant pàgines. Edu Adia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Avui és un dels dies que està marcat al calendari perquè és el dia en què els precandidats han de passar pel club a recollir les famoses paperetes.
Dia important, sí, avui a les oficines del club, perquè des d'aquest dilluns els precandidats a les eleccions del Barça poden recollir les paperetes oficials de suport. Pas necessari per iniciar la recollida de signatures i convertir-se en candidats oficials a la presidència del club en blaugrana. A partir d'aquí, les precandidatures encapçalades per Joan Laporta, Víctor Font, Marc Síria i Xavier Vilajoana han de reunir el suport de com a mínim 2.337 socis i convertir-se d'aquesta manera oficialment en candidats. Tenen de plaç fins al dilluns 2 de març a les 9 del vespre per presentar-ho. En aquest sentit, el Barça està obligat a facilitar el doble de paperetes de forma gratuïta per passar el tall. La resta, cada precandidat ha de pagar de la seva butxaca les que vulgui. El president sortint, Joan Laporta, ha fet al club la petició de 60.000 paperetes. L'equip de Font, nosaltres, n'ha demanat 8.000 més que en les eleccions de 2021, és a dir, 50.000. Ni Laporta ni Font aniran a recollir-les en persona. Si ho farà l'equip de Vilajoana a les 5 de la tarda, de les 25.000 demanades, 5.000 menys que en les últimes eleccions. Mentre que Marc Síria, que s'estrena en aquests comicis, ha sol·licitat 10.000. Aquesta tarda escoltarem a Víctor Font, acte a les 6 de la tarda, a la seu de Nosaltres, a Diagonal, després de rebre les butlletes per la recollida de signatures.
Molt bé, recordo que tenen els precandidats fins al 2 de març per recollir aquestes signatures vàlides. Hi ha alguns que han demanat moltíssimes, em sembla que algú potser n'hi sobra alguna. Però
veurem.
Sí, veurem, sí. Veurem. Fins ara, Edu.
Fins ara.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Watch me. Avui es tanca la jornada de Lliga Primera i demà arrenca jornada Champions. Aquesta eliminatòria prèvia als vuitens de final. Demà ja juga el Real Madrid, que després de guanyar-li 4-1 a la Real Societat s'ha situat líder provisional a la primera divisió. I demà ha de visitar ja en aquest partit de Champions el Benfica de José Mourinho. Busquem les novetats al Madrid amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Ya está el Real Madrid en Lisboa. Tiene 4 bajas a Arbeloa. Son los lesionados Bellingham, Militao y Rodrigo, y están sancionados Asensio y el propio Rodrigo. A las 8 habrá entrenamiento en el estadio de Daluz, a las 7:15 ruedas de prensa de Arbeloa y de Eduardo Camavinga. En el 11 inicial se prevé tan solo una novedad con respecto al equipo que ganó el pasado fin de semana la Real Sociedad. Entrará Mbappé, ya mejor de sus molestias en la rodilla izquierda, y saldrá Gonzalo. El Benfica es tercero en la Liga Portuguesa, 7 puntos del Oporto. No ha perdido un partido en el campeonato doméstico. Recordemos que pita el francés Le Tessier y que están apercibidos Tchouaméni, Carreras y Hausen.
Gràcies, Miguel Ángel. Demà juga el Real Madrid i dimecres ho farà l'Atlètic de Madrid al camp del Bruges, i ho farà després de perdre ahir de forma clara i contundent 3-0 contra el Rayo Vallecano a Butarque. L'Atlètic de Madrid, que venia de fer un partit espectacular contra el Barça, i ahir derrota contundent, deixant una molt mala imatge. Va ser molt autocrític amb el partit que va fer l'Atlètic de Madrid al porter Oblak.
Parece, no sé, que la Liga se ha tirado. No podemos perder partidos así, no podemos hacer partido como lo hemos hecho hoy, y nada, de esta manera va a ser difícil competir. Los partidos no se eligen, sino todos los partidos hay que jugar a máximo, hay que ganarlos, y me da la sensación como que pues no lo estamos haciendo así. Rayo hoy mucho mejor, felicidades a ellos, pero al final hemos perdido, merecemos perder, y tampoco puedo decir mucho más.
L'Atlètic de Madrid, que està quart a la Lliga amb 45 punts, a 15 del Real Madrid, està empatat a punts amb el Villarreal, que és tercer, i per darrere hi havia el Betis, cinquè, amb 41 punts. No estava d'acord amb aquestes manifestacions d'Oblak el seu entrenador, el Cholo Simeone.
Que no comparto lo que comentó Oblak. El equipo no elige partidos, el equipo jugó mal, y cuando el equipo juega mejor el rival, es superior y te gana.
L'Atlètic de Madrid, que el cap de setmana que ve rebrà l'Espanyol en partit de Lliga. 3:28, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Montilivi, pel Girona-Barça d'aquesta nit. És l'inici d'una setmana, o de 8 dies, amb un calendari d'activitats per estar entretingut davant la tele i escoltant la ràdio. Estenes el calendari damunt la taula i assenyales cada dia i els aconteixements que pots seguir. És la imatge d'una gran setmana d'esport i ràdio. Avui, Girona-Barça, dimarts, Benfica-Real Madrid, o Mònaco-PSG, o Karabakh-Newcastle. D'aquests dos últims partits sortirà el rival del Barça després de la tornada. Dimecres, Bruxas Atlético de Madrid. Aviam com està l'equip del Cholo, el que el Barça vol remuntar el dia 3. Dijous i divendres, bàsquet, Copa del Rei, València Joventut i Barça-Múrcia. Les semifinals dissabte, la final diumenge, també el dissabte Atlético de Madrid Espanyol, i diumenge Barça-Llevant, i ja posats, dilluns, dins d'una setmana, a l'Aves Girona. És un no parar a la ràdio. On sí espero que parin és en assenyalar penals que no ho siguin a favor del Madrid. Porta 13 a favor i 3 en contra. contra. El Barça porta 5 a favor i 3 en contra. Imatges de piscina de tant en tant amb Vinícius, que es llença, i un àrbitre que està predisposat a picar. Sigui com sigui, tenim un calendari d'esport i emocions a la ràdio. Esportscope, Tiempo de Juego, El Partidazo...
Manolo Oliveros, Esportscope.
Ens ho passarem bé, sí. Gràcies, Oli, per la imatge. Per cert, ha tornat Twitter, eh? Ha tornat Twitter, ja hem pogut actualitzar les enquestes, com no les he pogut donar al principi, les dono ara. En clau Barça us estem preguntant si guanya o no guanya el Barça avui a Montilivi. Creieu que guanya el 60%, que no guanya el 40%. En clau Girona, signeu l'empat. Està aquesta enquesta al 50%. I en clau Espanyol, el punt davant del Celta és un bon punt, 57%, creieu. No és suficient, el 43%. 3:45, una pausa, i saludem a la mítica parella dels dilluns. Dilluns, el Minguella i el Poli.
De dilluns a divendres.
Som Gisola, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Tiempo relativo, sobre todo cuando el Madrid tiene que ganar un partido que no gana.
Albert Einstein.
En ataque, Jofre no sé por qué juega, pero a mí ya tampoco.
Bueno, ¿te gustó ninguno?
No sé qué pasa, que aquí plou més que a Londres, últimament.
Sí, home, molt més que a Londres. A Londres ja no venen paraigua.
Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, obrim el debat amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, amics.
Què tal, Minguella?
Bé.
Què dius? Sí,
home, aquí us he estat escoltant, m'he posat al dia de tota l'activitat futbolista.
Home, per això estem, eh? Per informar la gent.
Passar
una estona entretinguda. També està el Poli per aquí. Hola, Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Poli,
bien,
¿qué tal? Ya regresaste de Mallorca. Qué bien te lo pasaste ayer, eh?
Sí, sí, me lo pasé fantásticamente bien, no te puedes imaginar. Ganamos en un campo difícil, complicado, y te voy a decir, o sea, vamos a ver si luchamos la Liga, porque yo creo que el Betis todavía puede luchar así, la Liga, tal como está la cosa.
El Betis está ahí.
Está quinto, y el Atlético de Madrid está fallando en la Liga, y bueno, no está muy lejos, ¿no?
Bueno, yo creo que no está fallando, es el objetivo que tienen, quedar entre los cuatro primeros. Cuando tú tienes claro el objetivo y lo cumplen todos los años, pues no está fallando, está jugando para lo que juega, para quedar el cuarto, entre los cuatro primeros, vamos.
Ahora, es increíble, Minguella, yo al comenzar el programa parlaba del tema de la intensidad, parlo en castellà que ens entengui el Poli, hablaba del tema de la intensidad que para mí hoy en el fútbol moderno es vital. El Atlético de Madrid hace el partidazo que hace el otro día contra el Barça, y ayer el Rayo le mete tres. O te toma los partidos en serio y sales intenso desde el primer minuto, o es que está demostrado que cualquiera te puede generar problemas, ¿eh?
Sí, bueno, y si es eso, el fútbol cada vegada està més igualat. Hi ha, evidentment, hi ha equips superiors, que, sí, però que si s'adormen els hi poden tocar la cresta, com ha passat amb l'Atlètic diverses vegades. Però l'Atlètic és un cas molt especial. Vull dir, l'Atlètic ja fa molts anys tenia el, si us en recordeu, el Gil de president, Jesús Gil, i anava canviant d'entrenadors cada dos per tres. Ara portava l'Alessandro, ara portava un d'Argentina, ara portava no sé què, i després el fill ha canviat de teoria i té un entrenador etern. I parles amb la gent de l'Atlètic i hi ha molta gent que és simeonista, però n'hi ha altres que hi ha...
Hi ha debat.
Ja voldrien una altra cosa i tal, però mentrestant el Simeone segueix i jo no sé si és bo per l'Atlètic, és la seva decisió, però si és bo seguir amb el Simeone, o haurien de buscar un altre entrenador que tingués unes altres idees, no ho sé.
I esta reflexión, Poli, vale también perfectamente para Barça y Real Madrid, que también se ven, que los partidos que salen andando, problemas. Cuando salen a tope, pues bueno, normalmente lo sacan porque tienen más calidad que los demás.
Pero yo la pregunta que hago es, ¿de verdad vosotros pensáis que el futbolista sale pensando en que voy a hacer un partido andando, no voy a correr, da igual que nos gane? Esto no lo va a hacer el futbolista. Yo creo que lo estamos saturando en todo, José, en todo. Estamos en un nivel que no tiene sentido, para mí no tiene sentido.
Bueno, si cada día hay fútbol, esto parece el Tour de Francia, que cada día hay carreras.
Pero si es que fíjate, hoy juega el Barça la Liga, mañana la Champions, pasado mañana la Champions, la UEFA, otra vez la Liga, la Champions, la Liga, tal. Es que no puede ser, es que lo que no puede ser es que le pidamos como si fueran máquinas. Y esto no son máquinas. Los futbolistas.
Bueno, se cayó la Superliga. Se cayó la Superliga. ¿Cómo le llamaban aquello?
La Superliga.
Yo creo que eso. Pero mira, fíjate, es que si tú lo piensas bien, si tú de verdad lo piensas bien, es que es lo más lógico, que haya una Superliga, que el Barça y el Madrid compitan donde tienen que competir, que es en Europa, y que haya una Superliga como la tienen los americanos, en la NFL, en la NHL, en la NBA, lo hacen todo. Ahora, ¿por qué aquí tenemos que supeditarlo a todo lo demás? No, y lo digo con todo el respeto y todo el cariño para los demás
equipos. Lo que vienes a decir, Poli, es que los jugadores no pueden jugar todos los partidos al 100% de intensidad, entonces los equipos que tienen sobre todo el calendario más cargado tienen que ir un poco eligiendo, entre comillas, los partidos en los que van a muerte y los que no, ¿no?
Pero que pero que no lo haces aposta. Es que no puedes. Claro. Es que yo te lo digo como jugador.
La máquina no da más.
Claro, mira, hay veces, yo lo he dicho muchas veces en muchos partidos, el equipo quiere, pero no puede. Es que no puedes. Es que no te lo digo sincero. No te da el mal. Y cuando las piernas, cuando el cerebro dice voy a correr, pero las piernas no corren, no corres. Sí. Y quieras o no, es imposible mantener la misma consistencia y el mismo pensamiento 10 meses, 11 meses que juegan ya. Sí. Este año con el Mundialito es que no ha habido ni vacaciones. Entonces, ¿tú no qué le puedes pedir? No. Mire usted, lo que tiene que hacer es un equilibrio de las competiciones que pone. Porque es que ya hay de la Supercopa de Europa, la Supercopa de España, la Liga, la Copa, la UEFA, la Champions, el Mundialito de Clubes, el Mundialito de Selecciones, la Eurocopa de no sé qué. Pero es que hay 15 competiciones.
Sí, sí, pero bueno, ahí el calendario está como está, hay que jugarlo y hoy toca jugar.
Claro, pero que luego no se queje la gente.
Sí. Toca jugar en Montilivi, Minguella, a ver cómo reacciona el Barça después del partido del otro día.
Bueno, el Barça tiene que reaccionar a tope, bueno. Intentar ganar. Esto es una liga que clarísimamente de Madrid-Barça, Barça-Madrid. El Atlético ya se ha descolgado, los demás, pues bueno, claro, pueden, sí. Pero claro, tienes que jugar contra esto. Si no puedes perder puntos, porque los tres puntos valen igual hoy que el día que juegas en Vigo. Y claro, el día que juegas en no sé qué. O sea, es ir sumando. Entonces, bueno, y el otro día no dieron pie con bola, pues bueno, hay que tomar las medidas necesarias, hablar con los chavales, seguro que el entrenador lo ha hecho o lo va a hacer, e intentar ganar, aunque cuidado que el Girona está en su vida, ¿eh? El Girona empezó muy mal y ahora cada vez juega un poco mejor. Entonces, quiero decir, no será un partido fácil, pero bueno, pero hay que jugarlo y hay que intentar ganarlo.
Claro. Es verdad que el Girona está, Poli, mejor de lo que estaba, que se la está jugando también porque todavía la zona de descenso no la tiene muy lejos. Y recuerdo que en el partido de Montjuïc, ahora lo recordábamos con Jonathan Soriano, pierde 2-1 en el tiempo de descuento y le hizo muchas ocasiones al Barça, ¿eh?
Pero te voy a decir otra cosa, es que hoy hay otro futbolista que para mí en el Barça es esencial, que es Rafinha.
Hoy vuelve,
Rafinha vuelve.
Titular
Rafinha.
Seguramente no, pero bueno.
Bueno, pero aunque juegue el segundo tiempo, mira, le da carácter, le da personalidad, le da juego, le da gol, ¿verdad, José? Es un futbolista que si yo tuviera que quitar, o sea, poner entre quién puedo elegir para quitar en el Barça, para jugar contra mi equipo, a Rafinha lo quito. No tengo que pensar. Es que cuando está Rafinha en el campo, es otro equipo.
Hombre, ayer Flick dijo en la rueda de prensa que para él Rafinha había sido el mejor del mundo el año pasado.
Pues puede ser. Pues yo estoy yo te lo digo sinceramente. Es que, bueno, le dieron el balón de oro a Dembélé como me lo podían haber dado a mí. Pero la verdad es que te voy a decir una cosa sinceramente. A mí me parece que Rafinha fue espectacular el año pasado, te lo digo sinceramente.
Además de las asistencias y los goles, Minguella, es que transmite un poco energía al resto, ¿no? La forma de presionar y tal.
Es un jugador que ha mejorado mucho. Es decir, este jugador fichó por un equipo de segunda, el Leeds, en Inglaterra. Pero con Bielsa y no sé qué, mejoró mucho. Y cuando vino aquí, casi diría que explotó y está haciendo unos partidos, y fue el año pasado sobre todo, excelentes, porque no solo es trabajo, sino es carácter y
gol. Ahí.
Entonces ya es un jugador que lo tiene prácticamente todo.
Sí. Y el Madrid, que Poli, 4-1 a la Real. Bueno, dos penaltis, el primero sí, el segundo, piscina buena.
A mí lo de los penaltis me da exactamente igual. Vimos una Real como la vimos todos. Te digo, me da exactamente igual porque una vez es para uno y otra vez es para otro. Sí. Es lo mismo. Al final esto viene a ser lo mismo, no aciertan ni una. Les pongan el VAR, les quiten el VAR, les pongan una cámara de plástico, da exactamente lo mismo, no aciertan. No, es que es la realidad. O sea, yo ya he llegado a un punto que te lo digo de verdad, sinceramente, me cuesta cada día más trabajo hablar de esto. A mí esto no me parece fútbol, es pitan otra cosa, sí, pero sí es verdad que la,
sí.
Claro, la Real que vimos el otro día,
bueno, es lo que tenía... comentamos de la intensidad, venía muy ahogada el partido contra el Atleti, ¿no?
Efectivamente, sí. Totalmente, entonces claro, pedirle a la Real que ahora mismo estuviera en ese partido como debería de estar, pues es para mí prácticamente imposible. Y bueno, el Madrid jugó bien, para mí fue una pieza importante, aunque te parezca mentira, Alexander Arnold, Tren, como le llaman ahora,
sí.
Creo
sí,
que sí. ¿Verdad que sí, José?
Sí, él
repartió fútbol en largo, sí, en corto, se asoció, puso dos goles, asistencias. Oye, yo te voy a decir una cosa, este futbolista el otro día para mí tuvo una presencia en el equipo mortal. Le dio al Madrid todos los atajos que estaba sufriendo el Madrid, se los quitó, y luego metes a Valverde en el centro del campo, que es donde tiene que jugar, no de lateral derecho, evidentemente, y el Madrid se equilibró solo, absolutamente solo.
Sí,
bueno. No, estuvo superior en Madrid, sí. Y además estas cosas pasan, es decir, la Real, después de clasificarse tal y tumbar a sus contrincantes, vamos a decir, y vecinos, pues bueno, sí, quieras o no, hay un cierto relajamiento que es imposible superar. Y ahí lo aprovechó el Madrid, porque no parecía que jugase contra una Real física y fuerte, sino superior todo partido el Madrid.
Sí, sí. Lo que hablábamos antes de elegir partidos, pues la Real esta semana es normal, eligió la semifinal de Copa y no el de Liga. Y mañana Lisboa, Poli, cuidado ahí, ¿eh?
Mira, Mourinho otra vez, no, si el problema no es Mourinho, el problema somos nosotros mismos. Mourinho tiene un equipo como tiene el equipo. Y te voy a decir una cosa, el problema es del Madrid, realmente del Madrid. Yo a mí el otro día, te lo digo, si tú te pones a pensar bien, a pensar tranquilamente, este equipo hace nada nos metió 4 goles, y nos dio un medio extraordinaria,
O sea,
ojito que esto de que es una eliminatoria fácil, yo te digo, mañana va a marcar el resultado, ya no la clasificación, que para mí creo que sí, va a marcar muchas cosas, no solamente la clasificación, de futuro del Madrid. Si el Madrid saca un resultado que te da para volver a la vuelta, un 2-1, puedes perder un 2-1, 3-2, tal. Pero como te vengas con una goleada como el otro día, a ver qué.
No, yo creo que mañana no, porque mañana Madrid ya está sobre aviso.
Sí.
¿Me entiendes? Es decir, la otra vez yo creo que decía, no, bueno, Benfica, que no anda bien en la liga, sí, no sé qué, psicológicamente, pero ahora está sobre aviso de lo que pasó hace un mes.
Sí.
No, yo creo que mañana Madrid se lo tomará muy muy en serio y no sé, creo que va a sacar un buen resultado.
¿Qué reclama el Gos, Minguella? ¿Qué reclama?
No, que sí, el Benfica no le ha dado.
Em sembla que vol anar a passejar, eh?
Benfica, Mourinho, tot això i tal, i diu, oye, ¿tú qué hago?
Sí, claro, está diciendo, a ver qué pasa aquí.
Toca pasearlo. Bueno, amigos, lo dejamos ahí de momento.
Como siempre, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Vinga, adeu, seguim.
A vosotros, hasta luego.
Adeu.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
El Barça, ferit a la Copa, té la necessitat de lluitar per la Lliga davant de l'equip de Mitchell. I ho viurem al programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça y la selección española. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego, aquest dilluns, des de Montilivi, Girona, Barça.
Manolo Oliveros,
Elena Condis,
Albert Díez,
Josep Maria Minguella,
Guille Usquian, Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Parlem ara una estona de l'Espanyol a Esports Cope, d'aquest empat a 2 de dissabte contra el Celta. Per una banda, talles la ratxa de 4 derrotes consecutives, d'altra banda, continua sense guanyar el 2026. Ho comentem amb el Javier de Haro, des de Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, visto el partido, el punto no está mal, al final, Javi.
Hombre, visto desde esa perspectiva, no, porque pudiste perder, pudiste ganar.
Sí.
Y al final acabas empatando, pero yo estoy muy preocupado por la dinámica del equipo. Llevamos 1 de 15 en la segunda vuelta y 2 de 21 desde que le ganamos al Athletic Club de Bilbao. Por lo tanto, con 35 puntos no te salvas. Y yo tengo la mosca tras la oreja después de lo que pasó en la época de Valverde. y en aquella época sacamos 36 puntos en la primera vuelta y 12 en la segunda, y de ser segundos acabamos en el puesto decimosegundo. No sé, yo veo demasiados errores a nivel táctico, jugadores que no están en su mejor momento. Decía el otro día Manolo que no era un tema psicológico, físico, sino de ansiedad. Es que la ansiedad la produce la situación anímica de los jugadores, porque cada vez que te marcan un gol te entra un tembleque, que si las cosas no te salen bien no eres el de antes, independientemente, repito, de que hay jugadores que no están al nivel de lo que estaban en el año pasado. Si hablo del año pasado, desde enero 2025, hasta diciembre,
sí.
Porque sacamos 60 puntos el año pasado, así que fueron 26 en el año pasado en la liga anterior y 34 en lo que llevábamos de temporada. Y no sé, yo estoy bastante preocupado, y más por la dinámica al margen del equipo, por el discurso del propio club. Es un discurso de servicios mínimos, que no hay ambición, que ya está bien con lo que tenemos, no se gastaron nada o solamente un jugador para reforzar el equipo, con la baja de Puado, que es una baja muy importante. No sé, hay algo que a mí no acaba de convencerme de todo lo que estoy viendo, y esto se está notando. La afición el otro día silbó al equipo en algunos momentos porque está como cansada, está hastiada de que cuando llegas a un momento que te hacen ilusionarte para meterte en Europa, el propio club te baja el suflé y te dice que estamos pensando, sea el entrenador, sea la propiedad, y creo que esto hace daño. Cuando tú estás con 34 puntos, tienes que intentar ayudar al equipo mejorando, reforzando la plantilla para conseguir llegar pues hasta que puedas, pero no dar esos mensajes de que ya está bien, con salvar la categoría ya está bien.
Sí, el discurso, Javi, tiene que ser ambicioso. Si después, por lo que sea, el objetivo que te marcas mirando hacia arriba no llega, pues no llega.
Pues ya está, pues no pasa nada. Pero claro, si ya cuando llegas a ese punto de tener 34 puntos al acabar el 2025, la propia propiedad te está diciendo que ese no es el objetivo, el entrenador te dice lo que te dice y con palabras soeces, etcétera, etcétera, pues claro, dices, ostras. Y los propios jugadores al final lo acaban notando. Es decir, ellos eran los primeros que hablaban de Europa, muchos de ellos. Sí. Y al final les dicen, no, oye, estáis locos, de Europa, con esta plantilla, con estos jugadores, no podemos llegar. Pero a mí me hace gracia luego la propia propiedad, te dice, es que con el presupuesto que tenemos no podemos ganar a ningún equipo grande. A ver, esta semana, Getafe 2, Villarreal 1, Rayo 3, Atlético Madrid 0. Sí, ¿qué pasa, que nosotros no podemos hacerlo? Sí, pregunto,
sí.
¿Eh?
Sí, porque la temporada es grande, es larga, y los equipos grandes, Javi, no juegan todos los partidos a tope. Y si enganchas a un equipo de estos lo puedes ganar.
Claro, cuando juegas contra el Villarreal, el discurso del entrenador es que es un equipo muy grande, es que el presupuesto, es que no sé qué, es que no sé cuánto. ¿Qué ocurre? Que al final los propios jugadores piensan, bueno, pues como son tan grandes y si perdemos no pasa nada, pues ya es lo normal perder, pues bueno, pues ya perdemos. Y la afición también dice, bueno, es el Villarreal, no le podemos ganar. Hombre, se le puede ganar a cualquier equipo, pero tienes que salir con una mentalidad de un equipo que dice, bueno, oye, si perdemos, vamos a perder, vale. Pero lo que no podemos hacer es, de inicio y antes de empezar el partido, pensar que ese partido ya está perdido. Sí. Porque si no, mentalmente ya sales derrotado. Y eso es lo que le está pasando a este equipo, que sale mentalmente derrotado, y cuando las cosas no van bien, porque el otro día no jugamos bien.
No jugamos bien. No fue un partido bueno, ni muchísimo menos. Es verdad que hay un momento que te revelas y que le consigues dar la vuelta, claro, pero en general el Celta fue mejor.
¿Por qué te revelas? Porque hay un jugador, Quique García, que se saca de la nada el empate a uno. Sí. Entonces, a partir de ahí, se da la circunstancia del gol anulado a Borja Iglesias, que hubiera sido el 1-2, no se lo dan al Celta, y bueno, pues tú empiezas a jugar un poco mejor. Pero bueno, consigues darle la vuelta al partido, te pones 2-1 en el minuto 41. Y te dura el 2-1 6 minutos,
sí, sí.
Porque te tiras atrás,
sí, sí.
Y defensivamente este equipo es muy débil mentalmente y que no está defendiendo a nada. Entonces, claro, pues ahí 2-2, y el sábado el Atlético de Madrid, que claro, lo peor que nos podía pasar también es que ayer el Atlético de Madrid perdiera 3-0 en campo del Rayo.
Sí, sí.
Con un equipo de los 11 que jugó contra el Barcelona, solo jugaron 2, con 9 jugadores distintos.
Sí, sí.
Claro, no creo que Simeone, que juega el miércoles
Brujas.
El play contra el Brujas, juega contra nosotros el sábado y luego el martes el partido de vuelta contra el Brujas, vaya a hacer lo mismo. Porque claro, si hace lo mismo, sería una locura, es la verdad, porque hay diferencia entre unos y otros, y porque los que salen a jugar ahí contra el Rayo Vallecano piensan, ah, claro, nosotros somos ahora plato de segunda. Los que van a jugar contra el Brujas son los que están en el banquillo. Y los que volverán a jugar contra las Brujas, lo del banquillo. Y nosotros, como la liga ya la hemos tirado, y lo dijo Oblak, ¿eh?
Sí, sí,
y
sí.
Y luego Simeone
sí.
Le metió un palo, sí, sí. Pero es que tenía toda la razón del mundo. Tú no puedes elegir qué partidos vas a competir o no vas a competir. Ojalá el Atlético de Madrid hubiera ganado ayer, porque entonces hubiera dicho, hubiera jugado ante el Español con los mismos jugadores, tal y cual. Pero claro, también es verdad que jugar en su campo.
Sí, sí.
Y en su campo, otra derrota que ya vienen de perder la semana pasada contra el Betis en casa, no se la pueden permitir.
Bueno.
Entonces creo que vamos a salir peor de lo que vamos a ir. Si vamos con la mentalidad de que como es el Atlético de Madrid, es un gran equipo, tienen grandes jugadores, pues ya, pues pase lo que pase, no pasa nada. Y esto es lo que nos está pasando.
Molt bé. A veure, com gestiona Simeone aquesta situació i si l'Espanyol és capaç de treure profit. Javi, gràcies.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Edu, com ha anat la jornada a la Lliga EFA?
Jornada 20 que deixa el Barça amb els 10 punts de marge sobre el Real Madrid amb la victòria per 4-0 contra l'Eibar. Victòria número 15 seguida del conjunt de Pere Romeu aquesta temporada gràcies a una bona primera part amb els gols d'Eva Pajor, Clàudia Pina i Patri. Irene Paredes va fer el quart de la segona part, mentre que Gemma Font va deixar la porteria a 0 després de la baixa de Catacoll per lesió i que estarà un mes de baixa per un problema de manís. Barça líder amb 57 punts, l'Espanyol per la seva banda no aconsegueix sortir d'aquesta mala dinàmica de 4 jornades sense guanyar. Ahir, dos penals van decidir l'empat a un contra el Dux de Logroño. Sara Monforte creu que el punt és just.
Bueno, yo creo que el punt per nosaltres, com diria, no és que no sigui suficient, sinó que nosaltres volíem guanyar i contra aquest rival a casa tenien que guanyar. Però vist el partit i sent totalment autocrítics i sincers, el punt és just.
A més, segona derrota consecutiva del Badalona després de topar amb un Tenerife més efectiu a la segona part. El conjunt de Marc Ballester va poder obrir el marcador des del punt de penal, però Maria Llompart va fallar la pena màxima amb el 0-0. Al final, Badalona Women 0, Tenerife 2.
I tanquem futbol amb la jornada a la primera, Ref Gil.
L'Europa aguanta Can Dragó, empat a un davant del Tarazona, es manté quart, mentre que el Nàstic salva un punt in extremis 2-2 davant del Betis B, encara 14ens. Els granes, segona derrota consecutiva del Sabadell. Venien de perdre el camp de l'Eldense, derrota al camp de l'Ibiza, un Sabadell que està acusant en aquest tram de Lliga les baixes i la duresa del calendari tècnic Ferran Costa.
És una situació que ja portem setmanes arrossegant, gent que ens està donant un rendiment molt i molt alt, ha anat caient, però bueno, és el que dic, que això ja ho sabíem abans, jo tinc total confiança en l'equip, ho hem intentat, però és que no ens ha donat. Si haguéssim arribat amb tots els jugadors disponibles, mai ho sabrem, el que sé és que avui amb el que teníem hem intentat vindre aquí a guanyar, com fem sempre, però la realitat és que ells han estat millors.
Dimecres, Copa Catalunya, Sabadell-Nàstic i la jornada 25. Dissabte, Atlético Madrileño-Nàstic i diumenge, Sabadell-San Luqueño i Antequera-Europa.
3:52, fins aquí el futbol.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Va a ser dura la travesía del Camp Nou hasta los 100,000 espectadores. Pensé que no iba a echar de menos Montjuïc.
Yo por culpa de Lamine o de Mbappé en el Madrid, salvando la distancia, cada vez me gustan más las jugadas y menos el juego. No sé.
Fútbol se gana con talento y ahora mismo el Madrid, pues no, solamente Müller y Mbappé no tiene talento.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de Cope.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Anem al bàsquet, Albert, que entrem en la setmana de la Copa sí. del Rei, i el Barça i el Joventut, que són els representants catalans, ho fan després de guanyar els seus compromisos a la Lliga CB.
Sí, a la 20a jornada de la Lliga Endesa, diuen els entrenadors, tant Xavi Pascual com Dani Miret ho han refermat després de vèncer el Baxi Manresa i el Casademont Saragossa, respectivament, que és molt important arribar guanyant. Comencem pel Barça, 97-60, va passar per sobre com si fos una piconadora del conjunt manresà en aquest derbi, sense Panther, sense Satoranski, y sense Vesely. Xavi Pascual, tècnic del conjunt blaugrana.
Te deja buena sensación, sobre todo después del partido de París, donde no acabamos de funcionar. Pero sí, te deja buen sabor de boca y nada, a preparar esta copa que hay que recordar. Que por un lado, cuando llegamos aquí, la situación era muy complicada para entrar en la Copa. Luego hemos conseguido entrar como cabezas de serie y ahora tenemos que disfrutarla y ir allí con toda la ambición del mundo desde el primer encuentro.
El Barça, que recordem, tanca l'eliminatòria de quarts de final el divendres, al segon torn, davant UCAM de Murcia. I la penya va guanyar a domicili, són dues victòries seguides del Joventut. Casademont, Saragossa, 67, Joventut de Badalona, 79, amb un dels jugadors més diferencials ara mateix de la Lliga, és el quart màxim anotador del campionat, com és Cameron Hunt. Dani Miret, tècnic de la penya.
Que la jugarem amb un pla que és molt clar, que és una parella, des del primer partit, des del primer moment. Anem a guanyar, hem demostrat que som un equip competitiu, que tenim jugadors que aquests partits saben com jugar-los, i amb la consciència de saber que és molt difícil, que passarem per molts moments complicats, on podem estar baix, on podem tenir un ambient en contra, evidentment juguem contra l'anfitrió i això passarà.
La penya obre competició davant l'anfitrió, com deia Dani Miret, al València el proper dijous a partir de les 6 de la tarda. Hi ha una dada que dels 8 conjunts que participen a la Copa, 7 han guanyat aquesta jornada. L'únic que ha perdut és Unicaja, però és que tenia un duel davant un altre equip que participa a la Copa, com és el Real Madrid.
Molt bé, aquesta setmana parlarem molt de bàsquet Esports Cope, amb protagonistes també, pensant en aquesta Copa del Rei que arrenca dijous. Albert, gràcies.
Una abraçada, Vallori, que vagi bé.
Els Jocs Olímpics d'hivern de Milà a Cortina. Avui hem estat pendents del català Quim Salarich, que participava en la prova d'eslàlom. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajori. Eslàlom d'esquí alpino, en la que ha quedado el 19 al final. En la primera manga ha sido el 21, a 4 segundos del primero. La segunda ha mejorado, ha sido el 15º, pero si sumamos la primera y la segunda, ha salido un global y, por tanto, ha acabado el número 19. Análisis de Salarich justo al acabar la prueba.
La primera manga ha sido muy difícil a nivel climatológico. Yo tenía un error muy grande en la primera parte que seguramente me ha condicionado el resto de la bajada, quizás luego ir un poco más a asegurar. Y no he podido demostrar el nivel que creo que tengo, pero en cambio la segunda manga, sin hacer una manga exageradamente espectacular, porque arriba me ha costado bastante, he demostrado que cuando empujo de verdad puedo estar con los mejores. El tercer parcial creo que es el mejor de la carrera. He hecho un muy, muy buen tiempo en la segunda manga. Si hubieran sido las condiciones diferentes la primera manga, ¿podríamos hablar de otro resultado? Pues seguramente sí.
También ha competido el andorrano Xavier Cornellà, que ha quedado el 21, y la próxima gran cita, atención, con clara posibilidad de medalla el jueves, Oriol Cardona participa en la modalidad esquí de montaña, el de Vic, es el vigente bicampeón del mundo, años 23 y 25, y subcampeón mundial modalidad mixto, formando pareja con Ana Alonso.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
I acabarem parlant d'atletisme. Gil, de la mitja marató que es va celebrar ahir a Barcelona, amb rècord de participació i rècord també en la cursa en categoria femenina.
Lois Chemnum va tancar el crono en 1:04.01 en categoria femenina, 12 segons millor que el millor registre que tenia aquesta mitja de Barcelona, a càrrec de Jocelyn Kipchogey, en una edició, com deies, amb 30.000 runners als carrers de Barcelona. Sembla que aquesta mitja marató no té sostre, és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé.
Jo us vaig dir que no teníem sostre, no? Que com a ciutat no teníem sostre i que el creixement havia de ser sostingut i sostenible perquè continués sent una experiència per tothom que corre. No és créixer per créixer, sinó perquè podem créixer i volem créixer.
Declaracions d'Escudé a BTV en categoria masculina, 58.05 per Agos Gebriwet, a només 35 segons del rècord mundial de la distància.
Gil, superstar! El camp estarà Soto Grado i el bar estarà Gálvez Rascón. Molt al tanto amb les línies i molt al tanto també amb les piscines. Que estan de moda.
Què has volgut insinuar amb això, Vallori? No, que Benat es tirarà a l'àrea avui?
Veig algunes piscines que, bueno, que no estan malament.
Es tirarà a l'àrea Fran Beltrán, a la davantera del Girona? Potser, no sé. És que, en tot cas, estaria bé...
13-5, no anem?
13, bueno... I d'altres temporades,
no,
què?
Bueno, sí,
clar, sí. D'altres temporades, no, veiem l'arbre,
si
però no volem...
Si 60 o 50 també passaven coses.
No volem veure el bosc.
Aquesta temporada, 35.
Claro. El passat no existeix, de fet, clar, el temps és relatiu.
Sí.
Ja ho va dir Albert Einstein, segons ens convingui. Bueno, en tot cas, Vallori, va, rematem això amb una última hora. Anem a escoltar, anem a sentir a José Mourinho. Home. A la prèvia del Benfica-Madrid.
Me gustaría mucho de eliminar al Real Madrid, pero me gustaría mucho que Álvaro ganase la Liga y que Álvaro quedase en el Real Madrid por muchos años, porque pienso que es un entrenador con mucha capacidad y un chico con mucho madridismo dentro y con la personalidad para entrenar al Madrid, que no es para todos.
Si no s'ha caigut Twitter un altre cop, remata, va.
Sí. Les enquestes en clau Barça. Guanya o no guanya el Barça avui a Montilivi? Creieu que guanya el 62%. En clau Girona, signeu l'empat. Continua aquesta enquesta al 50%. I en clau Espanyol, el punt davant del Celta és un bon punt. Penseu al 57%, no és suficient, al 43%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot, sobretot del que passi avui a Montilivi, a partir de les 9 de la nit, en aquest Girona-Barça. Que vagi bé.